TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 23 d'abril, en què parlem de la situació crítica als jutjats de les Balears. Més de 200.000 persones estan pendents que resolgui el seu cas, així ho explica la memòria del Tribunal Superior de Justícia de l'any passat, del 2025. Una xifra sobre la qual el president del Tribunal, Carlos Gómez, s'ha mostrat preocupat.
La vida, el pitjor que un pot tenir és una malaltia, però després ja ve un plet. I d'aquí pensin que aquestes xifres demostren quasi el doble que les llistes de malalts, de les llistes de persones pendents de rebre una atenció sanitària.
Malgrat que el 2025 ha augmentat la capacitat de resolució, el volum de casos pendents ha crescut gairebé un 9% i això confirma que el sistema no pot absorbir tota la càrrega de feina. Tot d'una ho explicam avui, que hi ha altres qüestions destacades de l'actualitat. La investigació apunta a la mala combustió d'una caldera com a origen de l'explosió de gas a un bloc de pisos socials de Libàbia i Eivissa.
És el que indica l'atestat del primer informe ocular de la Policia Nacional. La deflagració manté 4 persones ingressades, 2 d'elles d'una vintena d'anys van ser traslladades ahir a la unitat de cremats de la FE de València. I una altra dona es troba a l'UCI de Can Misses en estat crític. També hi ha un ferit de 21 anys que és a la Policlínica del Rosario amb policontusions.
I la Cambra Alta ha aprovat de manera definitiva la reforma de la Constitució perquè Formentera tingui un senador propi.
Queda definitivament aprovada per les Cortes Generales la proposició de reforma de l'apartat 3 de l'article 69.
Així ho anunciava el president del Senat, Pedro Rollán, serà una realitat a partir de les pròximes eleccions generals. La quarta reforma de la Constitució ha estat aprovada per àmplia majoria amb 256 vots a favor. Només els 2 senadors de Vox hi han votat en contra.
I avui som en directe al Col·legi Públic de Sant Pisà de Palma. Les famílies han decidit no dur els seus fills al centre perquè s'ha incorporat el docent Miquel Roldán, que va ser condemnat per assetjament a un menor l'any 2021.
Per avui han convocat un consell escolar on hi participarà Inspecció Educativa. Els pares i mares han decidit anar a aquesta cita com a protesta per demanar informació. N'han parlat a la primera hora de l'informatiu amb una representant.
Dimarts se va incorporar en el nostre centre un docent que ha estat condemnat per assetjament a un menor, un docent que ja ha passat per altres centres educatius provocant pues, tota una sèrie de malestar. No hem de recordar molt en fora el cas de Son Sardina.
I dels tribunals la cita avui és amb el cas Kitchen, declara com a testimoni l'expresident del govern central, Mariano Rajoy.
És la segona vegada que ho fa. Rajoy també va declarar el 2017 en el judici del cas Gürtel.
I tot en un 23 d'abril, Sant Jordi, en què els carrers dels pobles i les ciutats de les illes s'ompliran de llibres i roses.
Una diada especial que té a Palma amb 24 llibreries i més de 150 autors, la concentració més multitudinària i esperada per lectors, llibreters i floristes.
I just abans de les 9, en l'Espai de la Cultura, parlarem amb el president del Gremi de Llibreters de Mallorca per saber com es prepara aquest dia, una jornada de Sant Jordi en què el temps no acabarà d'acompanyar del tot. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui serà un dia de canvis. Quant a la temperatura, notarem una baixada d'entre 3 a 6 graus respecte d'ahir. El vent bufarà entre fluix i moderat de gregal i complicarà la mà a la costa més exposada. I a tot això, li haurem de sumar també un cel més tapat al llarg del matí, principalment entre Menorca i Mallorca, amb més clarianes a partir del capvespre.
I en els esports, les futbolistes mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro continuen sumant títols. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. La portera i la migcampista s'han proclamat campiones de Lliga amb el Barça. Falta de 4 jornades per acabar el campionat. El conjunt blaugrana va guanyar ahir per 1-4 a l'Espanyol. És la 6a Lliga que aconsegueix Patrick Guijarro i la 5a que guanya Cata Coll. També en futbol, el Mallorca acabarà la jornada 2 punts del descens. L'Elx va guanyar ahir el seu partit per 3-2 contra l'Atlètic de Madrid i surt de la zona vermella que ara ocupa l'Alavés, precisament rival dissabte del conjunt de Martín de Michelis. I en bàsquet, a la jornada intersetmanal, la primera FEB, ple de derrotes dels equips balears, l'Estia Menorca va caure a la pista del Corunya, el Palmet també va perdre Oviedo i el Fiwi va sumar l'onzena derrota consecutiva a casa a Son Moix contra el Guipúscoa.
Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Sal López, Caterina Bain, Cristina Bausà i Toni Escanelles. Continua.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Més de 200.000 persones estan pendents que el seu cas es resolgui als jutjats. És una de les conclusions que deixa la memòria del Tribunal Superior de Justícia del 2025. Una xifra sobre la qual el president del Tribunal s'ha mostrat preocupat, ja que dobla les llistes d'espera sanitàries i que evidencia, segons Carlos Gómez, la sobrecàrrega del sistema judicial i la manca de jutges.
És un problema. Un problema per la ciutadania que vol exercitar els seus drets. La vida, el pitjor que pot tenir és una... és una malaltia, però després ja ve un plet. I d'aquí pensin que aquestes xifres demostren quasi el doble que les llistes de malalts, de les llistes de persones pendents de rebre una atenció sanitària.
I tot i que el 2025 hi ha hagut un increment en la capacitat de resolució, el volum de casos pendents ha crescut gairebé un 9% i això confirma que el sistema no pot absorbir tota la càrrega de feina. Marta Puyalto.
Les jurisdiccions civil i social concentren bona part del retard en situacions que afecten directament el dia a dia dels ciutadans, com ara lloguers impagats o reclamacions d'assegurances. El Tribunal Superior calcula que serien necessaris 39 jutges més a Mallorca i a Eivissa per respondre adequadament a la demanda actual. A Palma, la situació és especialment sagnant als jutjats de primera instància, on en faltarien 16.
Pràcticament haurien de doblar el número de jutges de primera instància per poder atendre degudament aquest jutjat de primera instància, en el qual, repeteix, és on se resolen la majoria de problemes que té la població d'aquesta comunitat autònoma.
A més, una inspecció recent ha detectat una situació difícil a les seccions penals de l'Audiència i s'ha desdoblat un tribunal per duplicar la celebració de judicis als pròxims mesos. En matèria de violència masclista, Gómez ha destacat l'entrada en funcionament d'un quart jutjat a Palma, un fet que permet que sempre n'hi hagi un de guàrdia.
Aquest cas de violència contra la dona entren directament, sigui de matí, sigui hora baixa, a un jutjat de violència contra la dona. No passa primer per jutjat d'instrucció de guàrdia. En la qual cosa s'ha de tenir en compte que se tracta de jutjats amb personal especialitzat.
Pel que fa a l'actualitat judicial, el president del Tribunal Superior, Carlos Gómez, ha explicat que el judici contra el president del Parlament, Gabriel Lecén, continua sense data més d'un any després d'haver-se tancat la instrucció. La causa, per un presumpte delicte d'odi, encara no s'ha assenyalat a l'Audiència de Balears.
I precisament el sindicat CESIF denuncia a través d'una enquesta que els funcionaris de justícia suspenen la implantació dels nous tribunals d'instància. El sindicat alerta que la reforma s'ha fet sense prou informació ni formació i reclama l'administració una rectificació urgent.
El sondeig fet a més de 400 treballadors de Mallorca, Menorca i Eivissa constata una manca de coordinació que implica un pitjor servei. És Pablo Rodríguez, del CESIF.
Un atropello, en definitiva, a los derechos laborales. La implantación, no entramos en el fondo, no decimos si la idea es buena o mala, pero lo que sí que sabemos es que de esta forma no se tiene que llevar a cabo. El proceso ahora es caótico y sentimos que estamos dando un servicio público mucho peor del que estábamos dando con anterioridad.
I una qüestió més encara dels tribunals. L'empresari Salvador Llinàs ha acceptat 4 anys i 10 mesos de presó per l'estafa d'Autoclic en cotxes de lloguer valorada en prop de 20 milions d'euros. El condemnat haurà d'abonar també una multa de 2.800 euros.
Segons ha reconegut l'empresari a la presó des de l'octubre del 2024, els fets es remunten al 2018, quan era l'únic accionista i administrador de l'entitat IMT Holding Spain, que al seu torn era propietària de Balear Sport Car i Autoclic. La fiscalia sol·licitava que fos condemnat a 9 anys de presó i el pagament d'una multa de prop de 4.300 euros com a suposat autor d'un delicte d'estafa.
I la investigació apunta a la mala combustió d'una caldera com a origen de l'explosió de gas de dimarts a Eivissa. Així ho indica l'atestat del primer informe ocular de la Policia Nacional. La deflagració en un edifici de pisos socials de l'Ibavi, al barri de Can Cantó, manté 4 persones ingressades. 2 d'elles, una lota de 21 anys i un jove de 23, varen ser traslladats ahir a la unitat de cremats de la FA de València. Una tercera, una dona de 45 anys, es troba lúcida a Can Misses, en estat crític, i l'altra de 21 és a la Policlínica del Rosario, amb policontusió. lesions. Les tres persones més greus són les que es trobaven al mateix pis on es va produir l'explosió.
Una d'elles va obrir el grifó de l'aigua calenta moment en què es va produir l'explosió. La quarta persona ferida en el moment del succés es trobava en el pis de devora. Després de l'incident, la majoria dels 70 veïnacs expliquen que varen dormir fora la primera nit per por de tornar a l'edifici. Ho explicava un d'ells, Miguel Ángel Martín.
La mayoría de los que estamos aquí tenemos miedo de cómo está todo esto por el tema. Nos han confirmado que el gas está cortado, nos lo han confirmado, pero la verdad es que miedo tenemos mucho y los niños pequeños están mal.
Després de passar la primera nit a casa d'amics o familiars o a les 36 places d'hotel proporcionades per l'Ajuntament d'Eivissa, aquesta nit gairebé tots han tornat a casa, excepte aquells que viuen als 5 habitatges més afectats per l'explosió, que no podran fer-ho fins passats 2 mesos. El batlle Rafa Triguero diu que s'ha posat en marxa solucions d'emergència.
Buscant solucions des de que es puguen dutxar, hem habilitat un espai, una cafeteria la més propera d'aquest edifici perquè puguen anar a dinar avui, perquè puguen anar a sopar, i per part de Sivavi estan buscant 5 apartaments perquè l'edifici greument afectat, com a mínim, estiran 2 mesos que no podran tornar aquí. És la nostra màxima prioritat, donar servei a aquestes 5 famílies.
L'explosió va ocórrer en un moment en què l'edifici estava en obres. Les fa una empresa subcontractada de l'Institut Balear de l'Habitatge, que n'és el propietari. S'estaven substituint les cuines de gas per vitroceràmiques. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, diu que l'empresa constructora té totes les certificacions.
A partir de los datos y a partir de lo que se nos diga, pues lógicamente se asumirán las responsabilidades que tengan que asumirse, pero insistimos, a la luz de los datos que se deriven de la investigación.
Els veïnats han criticat el mal funcionament del telèfon d'emergències l'hora baixa de dimarts.
Que llamé el 112, este famoso número que se publicita siempre de emergencias europeo, y no me respondía nadie, me ponían locuciones en castellano, en catalán y en inglés, y no me cogía nadie. Hasta que me dijeron, si hay peligro de vida, marque el 1, que lo pulsé, y tampoco me cogió nadie, y después de unos minutos colgué y me puse a llamar a otros números. Entonces eso es el punto negativo, porque me pareció un poco triste que ese número que está ahí para eso no funcione cuando hace falta.
L'U2 diu que les telefonades van coincidir amb un pic inusual de feina.
Hi ha hagut 2 persones també ferides lleus en un incendi que s'ha declarat passades les 6 d'avui matí al carrer d'Indústria de Palma. El foc ha afectat la façana d'un edifici, l'origen de l'incendi, el cablejat públic de l'exterior. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat agents de la Policia Nacional, de la local i dels bombers, també una ambulància, cates in situ els 2 ferits. Són ara les 8:13.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis, i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
I el Senat ha aprovat definitivament la reforma constitucional perquè Formentera tingui un senador propi a partir de les pròximes eleccions generals.
Votos emitidos 260, votos a favor 258, votos en contra 2, abstenciones 0. En consecuencia, queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la proposición de reforma del apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española a los efectos de que la isla de Formentera elija un senador...
Així ho anunciava el president de la Cambra Alta, Pedro Rollán. D'aquesta manera se separa la jurisdicció fins ara única d'Eivissa i Formentera en 2, una per illa. Un fet que implica que l'única illa amb govern propi, que fins ara no tenia un representant independent al Senat, ja el tingui. La presidenta del govern, Marga Proens, que ha estat present a la votació, ha assegurat que és un dia històric.
Hablamos de la corrección de una anomalía que se ha mantenido los últimos 20 años, que era que Formentera era la única isla de España que, pese a tener una institución propia de autogobierno insular, tenía que compartir senador con Ibiza.
La reforma de la Constitució ha estat aprovada per àmplia majoria. Enviada especial d'IB3 a Madrid, Elena Trinidad.
La reforma ha estat aprovada amb 256 vots a favor, només dos senadors, els dos representants de Vox, i han votat en contra. Sentim a Fernando Carbonell, senador d'aquest partit.
Formentera, com se ha señalado, ja cuenta con representación en el Senado a través del senador que comparte con Ibiza. Es decir, no estamos ante una ausencia de representación, sino ante una propuesta de incremento de la misma.
En aquest debat, a més de la presidenta Marga Proens, també hi ha assistit la secretària segona de la Mesa del Parlament, Pilar Costa, qui entre els anys 1999 i 2003 va ser presidenta de les Pitiuses, ja que aleshores Eivissa i Formentera compartien Consell Insular. Els més nombrosos, però, han estat els representants de Formentera, amb el seu president al capdavant, Òscar Portas, i no s'han perdut ni un moment d'aquesta votació històrica, que arriba després d'anys de reivindicacions. El sentim.
Molta felicitat, alegria i ple d'orgull. Ple d'orgull perquè s'ha escoltat l'illa de Formentera, hi ha hagut des de l'inici voluntat política, hi ha hagut consens polític, i quan aquestes dues coses passen i s'ajunten, doncs arriben els èxits.
Els electors de Formentera podran triar el seu propi senador als comicis que, si no s'avancen, tindran lloc d'aquí a un any. Els dos partits majoritaris, PP i PSOE, han celebrat el consens aconseguit per una reivindicació històrica i justa. Són el senador socialista José Ila i el del PP, Miquel Jerez.
Formentera, evocando a María Villán Gómez, es una petita patria, un territorio con identidad, con conciencia propia y con derecho a ser escuchado en este Senado. Y hoy tenemos la oportunidad y la obligación de hacerlo posible.
La historia de Formentera es la historia de una reivindicación permanente. Cada paso, cada avance ha sido el resultado de una voluntad firme de hacerse oír, de explicar su singularidad y de defenderla frente a la indiferencia o a la incomprensión. Formentera jamás, nunca esperó que las soluciones le vinieran dadas.
Es tracta de la quarta reforma de la Constitució espanyola des que es va aprovar el 1978. Ara el text s'enviarà directament al butlletí oficial de l'Estat perquè es publiqui de manera oficial.
I anem ara en directe fins al Col·legi Públic de Sant Pisà de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
En aquest centre de ciutat han decidit no dur els seus fills perquè s'hi ha incorporat el docent Miquel Roldán, que va ser condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. Per avui també hi ha convocat un consell escolar, al qual s'ha cridat a la inspecció educativa i es parlarà del tema. Els pares i mares han decidit acudir en aquesta cita com a protesta per demanar informació i per exigir explicacions. Al CEIP Sant Pisà hi ha la nostra companya Cristina Bausà. Cristina, bon dia.
Bon dia, així és, som al centre de Sant Pisà, a Palma, i pel que ens han pogut explicar, les persones amb qui hem parlat estaven preocupats per la incorporació al centre d'aquest docent, de Miquel Roldán. De fet, avui de matí traslladaran la seva preocupació a Educació durant el Consell Escolar, una reunió en la qual també s'ha convocat Inspecció Educativa i en què no tenen les esperances posades. D'això n'han parlat amb una membre de l'Associació de Famílies del CEIP Sant Pisà. Ella és Vero Fial.
Són sardines final. Varen ser els pares, les mares que lluitant varen aconseguir que aquest docent se donés de baixa. Nosaltres tenim la mateixa intenció, lluitarem, però volem intentar arribar més en fora, que ja sabem que és molt complicat, i el que deia, que aquest docent no pugui exercir a cap centre.
Ahir ja hi va haver alumnes que no varen venir a escola com a senyal de protesta. De fet, en varen ser 4 de cada 10 i avui s'espera que siguin més perquè la convocatòria, per dir-ho d'alguna manera, s'ha fet oficial. Això que vos dèiem, n'hi ha que no les duran, però a d'altres famílies les és impossible que els nens quedin a casa o amb algun familiar. Així ens ho expliquen alguns pares.
I, claro, uno se le explicó los riesgos que podria passar, que ell tenen que tenir cuidado, qualsevol cosa també, avisar.
La situació directament és angústia i, bueno, un poc el tema de... No és por, més que res és angústia per el tema de que la conselleria no fa res i jo el tenc que dur més que res perquè feina la meva dona també.
I a les 9:15 s'ha convocat una protesta a les portes del centre, tot coincidint amb la reunió del Consell Escolar.
Gràcies, Cristina. I de moment no hi ha data per a la reunió entre la patronal i els sindicats per resoldre el conflicte de les treballadores de les escoletes de 0 a 3 anys.
Així és, i davant aquest escenari, la Federació d'Escoletes de la Petita i Mitjana Empresa de les Balears reclama ara a Educació que tingui un paper actiu en la negociació i reclama que vagi més enllà de fer de mediador entre patronal i sindicats. És el seu president, José Luis Picó.
Si hem de fer un increment gros de sous, lògicament, hem de seure en conselleria, és a dir, que conselleria hauria de seure amb nosaltres a negociar aquests mòduls. Si no, no podem, nosaltres, les coses petites, no podem suportar segons quin tipus de pujades.
I a més, considera que la negociació del nou conveni autonòmic per les escoletes no hauria d'afectar només l'etapa de 0 a 3 anys, sinó que hauria d'englobar encara més tota l'etapa educativa de 0 a 6 anys.
I el govern i el sector nàutic es reuneixen avui a la Mesa Nàutica de les Illes Balears, coincidint amb l'inici de la temporada alta d'aquest tipus d'activitat. I una de les polèmiques és, enguany, la norma estatal que permet als particulars llogar l'ús de les seves embarcacions durant 3 mesos a l'any. És allò que s'ha anomenat Airbnb Nàutic i que en aquests moments enfronta els tribunals al govern que s'oposa a aquesta modalitat a Madrid. Ara l'executiu espanyol diu que permetrà a les comunitats triar si apliquen la norma, però el govern considera que arriba tard i que és Balears qui en té competències. Olivia Navarro.
La norma estatal va entrar en vigor l'estiu passat, però just abans el govern va aprovar un decret propi perquè no es pogués aplicar a les Balears. El director general de Ports i Transports Marítims és Toni Marcant.
El sector necessita més embarcacions de lloguer? Pues tothom diu que no, que ja no en necessiten més, que inclús l'any passat van tenir inclús un pot de davallada de ventes, no és vera? I enguany també estan preocupats.
Mercant reivindica que el decret autonòmic que prohibeix que els particulars lloguin embarcacions té vigència tot a l'espera que els tribunals decideixin de manera ja definitiva sobre els recursos presentats per empreses, per associacions i per la Comissió Nacional de la Competència sobre el govern balear. La darrera novetat, segons Mercant, és que ara Madrid obre la porta a limitar l'activitat en territoris concrets si així ho demanen les comunitats.
I el que fa l'Estat ara, que diu que bueno, ho consideraran el pròxim decret, si la comunitat autònoma considera que és una zona tensionada, ho acceptaran. O sigui, això són excuses de mal pagador. Això de 3 minuts 0 coma, quan se van començar amb aquestes, diríem, a fer aquests canvis normatius, a nosaltres no m'ho van deixar participar a Madrid en aquestes decisions.
És la resposta del govern a les paraules de Benito Núñez, secretari de Transport del govern espanyol. La setmana passada al Congrés també va dir que, fins ara, els efectes pràctics del canvi de normativa han estat residuals.
Són 7 embarcaciones en tota Espanya. O sea, no, esto dista mucho de ser una avalancha, pero entendemos la sensibilidad de los territorios y si esto es un problema, vamos a dar la opción de que se justifique por parte del gobierno autonómico que corresponda y se limite esta opción.
El grup socialista del Congrés preveu que serà possible arribar a un acord, encara que acusa el govern autonòmic d'haver-ne fet un gramassa.
I els sindicats i la patronal han arribat a un acord que ha permès desconvocar la vaga de benzineres prevista per als pròxims dies. El pacte inclou una pujada salarial del 3,4% al 2025 i del 2% al 2026, fet que suposa un increment total del 5,4%.
La mobilització havia estat convocada per comissió també per UGT amb una aturada parcial el 30 d'abril i una vaga de 24 hores el 3 de maig, tot coincidint amb el pont del 1 de maig. El sindicat valoren positivament l'acord, tot i advertir que els salaris continuen encara sent baixos aquí a les Illes, on el sou mitjà del sector ronda, frega els 1.350 euros mensuals, molt a prop del salari mínim. Miquel Àngel Amengual és responsable de Salut Laboral de Comissions.
La reunió era en el CIMA de Madrid, el Tribunal d'Arbitratge i Medició. Era ja la darrera oportunitat abans de la vaga. D'acord, ha arribat fa poquet i encara no es queda redactar, diguéssim, el comunicat sense... Podria ser millor, però bé, bueno. Donades les circumstàncies, però bueno, sí, estem contents. I si no se desmadra massa, si PC, serà un bon acord.
Perquè aquí a les Balears més de 800 persones treballen en aquest moments en estacions de servei.
I vos per la mare d'habitatge. El delegat del govern espanyol reclama a l'executiu de Marga Proens que declari la comunitat com a zona tensada pels preus de lloguer per poder accedir així a més ajudes dins el pla d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres.
Per exemple, les ajudes que pot donar l'administració per a propietaris que cedeixin un habitatge per a lloguer assequible poden arribar fins als 25.000 euros en zones tensades enfront dels 17.000 per la resta. Alfonso Rodríguez manté que no té cap sentit incrementar les ajudes si els que se n'acaben beneficiant són els especuladors.
Que esas ayudas vayan a quien las puede necesitar, que es el inquilino que paga, no a engrosar la renta del propietario. Y para eso hay que declarar zonas tensionadas y limitar el precio del alquiler. Insisto, es que si no esas ayudas, ese suplemento de ayudas va a ir al propietario. Y el propietario va a decir, bueno, si tú recibes una ayuda de 300 euros más, pues yo te voy a subir el alquiler, no 300, 500.
Tot i aquesta petició, el director general d'Habitatge, José Francisco Reinés, assegura que aquesta declaració de zona tensada a les Balears no està damunt la taula.
Les Illes Balears en aquest moment el que no faran és declarar zones tensades per les conseqüències negatives que donaria declarar o no zona tensada. No té res que veure en perdre finançament.
El pla preveu que es destinin fins a 168 milions d'euros a les Balears.
Informatiu Matí. Esports.
I hem arribat a les 8:25, encetam els esports, parlem avui de les futbolistes mallorquines Cata Coll i Patrick Guijarro, que continuen sumant títols. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. La portera i la migcampista s'han proclamat campiones de Lliga amb el Barça a falta de 4 jornades per acabar el campionat. El Barça va guanyar ahir per 1-4 a l'Espanyol. És la sisena Lliga que aconsegueix Patrick Guijarro i la cinquena que guanya la portera Cata Coll. És la jugadora mallorquina Patrick Guijarro.
Sabemos que mucha gente confía en nosotras, pero siempre decimos que dentro del vestuario, a pesar de mucho ruido, nosotras la verdad que nos centramos mucho en lo de dentro y yo creo que podemos estar muy contentas de la temporada que estamos haciendo y ojalá podamos estar aún más felices al final de temporada.
I un altre punt, perquè ja està confirmat l'horari del partit a Son Moix de la selecció espanyola contra Anglaterra, serà el dissabte 5 de juny a les 9 del vespre, un enfrontament que pot ser clau en vista a la classificació pel Mundial del Brasil. I també en futbol, el Mallorca acabarà la jornada a 2 punts de la zona de descens. L'Elx va guanyar ahir per 3-2 el seu partit contra l'Atlètic de Madrid i surt de la zona vermella que ara ocupa l'Alavés, precisament rival dissabte del conjunt de Martín de Michelis. Per tant, ara mateix es troben en posicions de descens l'Oviedo amb 27 punts, el Levant amb 29. Aquests dos equips han de jugar avui encara els seus partits i cau en descens l'Alavés amb 33 punts. El Mallorca ocupa la 14a posició amb 35 punts. Dissabte a les 2, el conjunt vermell jugarà un partit clau per a la permanència a Vitòria contra l'Alavés. Antonio Sivera és el porter de l'Alavés.
Que quedan 7 partidos, cada uno de ellos es una final, creo que así lo estamos trasladando, dando el nuestro 100%. Ahora solo falta que el fútbol nos ayude o nos empuje un pelín y yo creo que sacaremos buenos resultados y más, sabiendo que tenemos 2 partidos en casa y lo fuerte que somos con nuestra gente.
Pel que fa a la jornada d'ahir a primera, com dèiem, l'Elx va guanyar per 3-2 a l'Atlètic de Madrid, també victòria del Getafe per 0-1 al camp de la Reial Societat i victòria del Barça per 1-0 contra el Celta de Vigo. Per avui es tanca aquesta jornada intersetmanal en 3 partits, a les 7 el Llevant Sevilla, a les 8 Rayo Vallecano Espanyol i a les 9:30 Oviedo Villarreal. I en bàsquet també han tingut jornada intersetmanal a la primera FEB i ha estat un ple de derrotes dels equips balears. L'Estia va caure contra l'Eima Corunya per 81-72 i ocupa la 8a posició. Javi Zamora és el tècnic del conjunt menorquí.
Con mucha ilusión, este año podríamos hacer el primer playoff de ascenso a ACB de la historia del club y estamos soñando con él y estamos con muchas ganas, con muchísima ilusión y trabajando cada día con la responsabilidad también de intentar cumplir un sueño que hace que no se vive en la isla pues más de 15 años, ¿no?
I el Palmer va perdre la pista de l'Oviedo per 89-74 i se situa Coé a la classificació. Juan I Díez és l'entrenador del Palmer.
Esto nos tiene que servir para el siguiente partido. Jugamos contra Alicante, tenemos que olvidarnos sin dejar de trabajar en los errores, olvidarnos del partido lo antes posible para llevarnos ese aprendizaje que necesitamos y afrontar de la mejor manera el partido de Alicante, porque para nosotros es una final.
I el Fiwi Mallorca també va perdre, va sumar l'onzena derrota consecutiva, aquesta vegada a casa a Son Moix contra el Guipúscoa per 63-73 i ocupa la 13a posició a la classificació. I acabem en tenis, avui pendents del món de la raqueta, perquè Jaume Munar debuta al Mutua Madrid Open. El santanyiner jugarà la primera ronda contra Alexander Chechenko, número 82 del rànquing ATP.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8 i mitja. Repassam les claus d'aquest dijous. Més de 200.000 persones estan pendents que es resolgui el seu cas judicial.
Així ho explica la memòria del Tribunal Superior de Justícia de l'any passat, del 2025. Malgrat que aquest any va augmentar la capacitat de resolució, el volum de casos pendents ha crescut gairebé un 9%.
I tot en un 23 d'abril, Sant Jordi, en què els carrers dels pobles i les ciutats de les illes s'ompliran de llibres i roses.
Una diada especial que té a Palma, amb 24 llibreries i més de 150 autors, la concentració més multitudinària i esperada per lectors, llibreters i floristes. Això en un dia en què davallaran les temperatures i amb el cel un poc més tapat, sobretot al matí. A l'hora baixa, per cert, part de la programació d'IB3 Ràdio es farà en directe des de l'exterior.
D'aquí uns minuts a l'Espai de Cultura parlarem amb el president del Gremi de Llibreters per saber com es prepara el dia. Abans, però, a les 8:45 ampliarem les notícies de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. Continua oberta la investigació per esbrinar les causes de la forta explosió dimarts, hora baixa, a Can Cantó, a Eivissa. Els bombers de l'illa insisteixen en que l'origen es va produir en encendre un encalentidor que va originar l'explosió quan va entrar en contacte amb una bombolla de gas. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Tot i això, a les darreres hores ha sorgit una altra hipòtesi que apunta a la Policia Nacional, que parla de mala combustió per les obres de canvi de gas a electricitat, tot i que encara, com dèiem, la investigació està oberta. Una deflagració que manté quatre persones ingressades, dues d'elles una lota de 21 anys i un jove de 23 traslladats a la unitat de cremats de la FE de València, una tercera, una dona de 45 anys. Es troba ingressada a la unitat de cures intensives de l'Hospital Can Mises en estat crític, i el quart, un jove de 21 anys, a la clínica del Roser amb policontusions.
I Ciutadella s'adhereix al sistema Biogen de seguiment integral de casos de violència de gènere. Axel Camarasa, bon dia.
El ple municipal acordarà avui assumir-ne les competències i aprovarà el conveni de col·laboració amb el Ministeri de l'Interior. La implicació municipal, però, serà limitada. A diferència de Maó, la manca d'agents de la policia local impossibilita destinar efectius al Biogen. Serà un policia en tasques administratives que dedicarà una part de la seva jornada laboral a fer seguiment de víctimes de grau lleu. Es converteix així Ciutadella en el sisè municipi de l'illa a participar del programa.
I a Mallorca, Inca ja disposa d'una planta fotovoltaica flotant en producció equivalent al consum de 600 llars. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Són més de 2.500 panells col·locats damunt una quarta part de la bassa de reg d'Inca, que donaran part de l'energia que necessita l'hospital o les estacions de tren. D'aquesta manera no es consumeix territori, es genera energia verda i s'evita l'evaporació de l'aigua.
I ara, en l'entrevista, parlem del sector immobiliari. Avui celebra una nova edició d'Immosapiens, una trobada que reuneix a Palma professionals, promotors, experts i representants institucionals per debatre sobre els reptes del mercat de l'habitatge. Organitzat pel Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de les Balears, el fòrum posa el focus en el sector en un moment marcat per la tensió de preus, la manca d'oferta, les dificultats d'accés a l'habitatge i les perspectives del sector. Per parlar de tot això, anem en directe fins al Castell Hotel Som Vida, allà on se celebra aquest fòrum. Allà hi ha Toni Escanelles. Toni, bon dia.
Bon dia, Ida. Efectivament, encara estan amb els preparatius, ara hi ha una certa calma, però d'aquí una estona a Terres, les 9 i quart, ja comença tot això i segur que tota aquesta calma es transforma en activitat. Per parlar-ne, precisament, ens acompanya precisament el president del col·legi, també organitzador d'aquest esdeveniment, que és José Miguel Artieda. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, d'entrada, perquè no ens explicau un poquet en què consistirà tota aquesta jornada, hi ha tot un seguit de xerrades, és un fòrum realment de debat, també amb institucions, amb professionals, un poquet de que, quin és el leitmotiv de tot plegat?
Bé, Simo Sapiens és la segona edició que fem aquí, no? I és una trobada immobiliari de primer nivell que junta una part que és de programa científic, formatiu, i una altra, com bé has dit, de taula, de xerrada i de foro obert per veure les tendències i saber les estratègies que s'han de dur a terme, s'estan donant a terme i com s'estan desenvolupant aquí a Balears, on vivim una situació bastant crítica.
Precisament li anava a demanar per això. Un mercat canviant, preus, que, vull dir, inestabilitat a les hipoteques, com es viu tot plegat? Com s'adapta el sector a totes aquestes qüestions?
Bueno, pues mos adaptant, com històricament mos hem anat adaptant, no? El que passa és que la situació d'avui és bastant complexa perquè el que manca són immobles i això fa que el preu pues, dels pisos pues, sigui inaccessible per residents, no? Aquí parlarem amb el director de vivenda i Ina Paz Andrade, la d'harmonització urbanística, i bueno, mos explicaran en els professionals com dur a terme aquests plans estratègics que s'estan duent i bueno, com també en la nova llei estatal, el pla estatal de vivenda, pues com pot afectar aquí positivament, entenc, a les illes.
Precisament ahir parlava el delegat del govern central a les Illes Balears de tota aquesta qüestió d'aquest pla d'habitatge i demanava que es declarés la comunitat com una zona tensionada a fi de que hi hagués més subvencions o més ajudes a la gent per comprar cases. No sé quina lectura en feis, si és una qüestió d'adaptació.
Bé, si anem a mirar el pla estatal que se va aprovar ahir, pues és un pla bastant complet, és un pla que inclou ja polítiques que s'estan duent aquí, en la qual s'entén que ha hagut cert consens entre amb dos partits importants de l'Estat, i això ja és positiu, no? El que és vera és que està molt bé aquests conceptes, no, que inclou el pla estatal, que és invertir en nova vivenda social, després accedir, la possibilitat d'accedir a la vivenda en els joves i després pues, renovar el parc existent actual que està bastant obsoleto, no? Això està molt ben desenvolupat, el que passa que s'ha fet no s'ha mirat el cas de Balears, que nosaltres aquí la comunitat autònoma som la comunitat amb els preus més alts i aquí sortim un poc perdent, no? Perquè s'ha fet mirant els preus mitjos que estan menys de la meitat de lo que estem visquent aquí i que algunes de ses ajudes que podrien arribar en el ciutadà, pues, pentures seran insuficient o pot ser que no s'arribi, a no ser que des d'aquí, des de part dels governs, se negoci ara aquestes properes setmanes avantatges per les nostres illes.
I què demana? Què és el que sol·licita el sector immobiliari a les institucions per poder continuar endavant?
Sobretot, consens polític, perquè si no van de la mà amb aquest tema, pues, no se faran realitat totes aquestes propostes que estan damunt el paper, no? Necessitam pues, que hi hagi aquest consens, no només amb els grans partits, sinó entre municipis, i després que se tingui en compte l'opinió dels professionals com som nosaltres, els APIs.
Idò, José Miguel Artieda, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Vos deixem ja, perquè tot això, com dèiem, està a punt de començar, just a les 9 i quart ja d'estar tot a punt, ja començarà a arribar la gent aquí al Castell Hotel Som Vida. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Tot vosaltres, gràcies.
I nosaltres, companys, això és tot des d'aquí. Seguirem, evidentment, aquesta trobada i totes les conclusions que en surten.
Gràcies, Toni, en directe des d'aquest hotel Castell de Som Vida. Són ara les 8:38. Continuem amb la crònica judicial. I avui és un dia clau del cas Kitchen. Mariano Rajoy torna a l'Audiència Nacional i fa front a les sigles MR dels anomenats papers de Bárcenas. L'extresorer del Partit Popular va assegurar que el gravà destruint el darrer full de la compatibilitat B del partit.
Així és l'expresident del govern espanyol qui haurà d'aclarir precisament si coneixia o no aquesta trama, compareix davant el jutge en qualitat de testimoni. Recordem que Mariano Rajoy, a qui la trama Kitchen anomenava el Barbas o bé l'Asturià, ja va testificar aleshores l'any 2017, quan era el cap de l'executiu central en el judici pel cas Gürtel, un judici que va seure per primera vegada al banc dels acusats del seu extresorer Bárcenas. La sentència va possibilitar que prosperés finalment la moció de censura promoguda per líder del PSOE, Pedro Sánchez, gairebé un any després. Aquest és un dels moments més mediàtics de la declaració de Bárcenas, aquest mateix dilluns.
Operación, quiero recordar que se inicia después de mi declaración del día 15 de julio, se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. O sea que esta operación se inicia por los representantes, por los responsables del partido en esos momentos. Y luego tiene, yo creo, un traslado a la parte, digamos, relacionada, si eso se acredita, en el Ministerio del Interior.
I avui també compareix com a testimoni la que va ser ex número 2 del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal. Aquest dimecres ha estat el torn de l'excap de la policia judicial, José García Lozada, qui ha negat que demanàs a l'investigador del Gürtel que eliminàs dels seus informes les referències M. Rajoy en al·lusió a l'expresident espanyol. El judici per la peça separada Kitchen analitza si entre l'any 2013-2015 es va desplegar un operatiu clandestí des del Ministeri de l'Interior per espiar l'extresorer del PP Bárcenas i sostreure-li, per tant, documentació sensible pel PP en plena investigació del cas Gürtel.
I pel que fa el judici del cas Mascaretes, avui arriba a la fase pericial. Durant la sessió d'aquest dijous s'abordarà l'auditoria sobre els contractes de mascaretes que va encarregar el ministre de Transports, Òscar Puente, i l'anàlisi policial de les gravacions que va fer durant anys l'exassessor ministerial Koldo García. Això quan ahir, el tema central, el Tribunal Suprem va arrençar els pagaments del PSOE a qui va ser titular de Foment, José Luis Ábalos.
I, de fet, l'antic gerent del Partit Socialista, Mariano Moreno, ha negat que existissin les conegudes xistorres. Ha explicat que només es pagava una petita part de les despeses en metàl·lic i que totes les liquidacions es feien amb els seus justificants. La seva declaració cercava aclarir precisament i, per tant, desmentir possibles acusacions sobre la gestió financera del PSOE.
Nunca, nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros, nunca, por lo tanto, no existen esos billetes que se haya podido dar por parte del Partido Socialista.
I també va declarar Celia Rodríguez, treballadora del PSOE a Ferraz, i en la mateixa línia que l'exgerent va assenyalar que sense etiquets no es tornaven despeses.
El cas Mascaretes també ha estat protagonista al Congrés dels Diputats, on s'ha produït un enfrontament entre el popular Miguel Tellado i la presidenta de la cambra, Francina Armengol. En un d'interpel·lació al ministre de Justícia, Félix Bolaños, Tellado ha acusat l'expresidenta del govern central del govern de mentir en el marc del cas Koldo.
La senyora Armengol ja no debería estar sentada ahí. No debería estar sentada ahí desde hace mucho tiempo. 2 años mintiendo la señora Armengol.
Le recordaré con el mejor tono que no hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta cámara que no puede defenderse.
I encara de la política, el PP i Vox han arribat a un acord de governabilitat a Aragó i el popular Jorge Azcón tornarà a ser president de la comunitat. Les dues formacions sumen 40 dels 67 diputats que conformen les Corts Aragoneses, de manera que gaudeixen de majoria suficient, són Azcón i el líder de Vox a Aragó, Alejandro Nolasco.
Un acuerdo que será transparente, un acuerdo que podrá consultarse y que será, como no puede ser de otra forma, la hoja de ruta del gobierno durante los próximos 4 años.
Y nos parece una muy buena noticia. Ya les anuncio que por un lado habrá una vicepresidencia que estará o no unida a una consejería determinada.
L'entesa copia en alguns punts la d'Extremadura. També han subscrit la prioritat nacional i la supressió d'ajudes a algunes ONGs.
Recordem que aquesta anomenada prioritat nacional que promou el partit de Santiago Abascal vol donar preferència als ciutadans espanyols a l'accés a ajudes socials per davant de la població migrant, un fet que rebutja la candidata socialista a la presidència d'Aragó, Pilar Alegría.
El Partido Popular
asume este término de prioridad nacional no por un ejercicio de pragmatismo político, lo acepta porque moralmente lo comparte. Aunque esto suponga claramente una patada a la Constitución i a la igualtat entre tots els ciutadans.
El debat sobre la prioritat nacional ha arribat també al Congrés dels Diputats, on s'ha rebutjat la moció presentada per Vox sobre aquesta qüestió. El PP hi ha votat en contra perquè volen condicionar les ajudes al temps i a la contribució al territori independentment de la nacionalitat. També ha estat motiu de retrets en el cara a cara entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución violando, claro que sí, el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas y el principio de no discriminación. Le diré una cosa. Ustedes se financian en B y quieren trabajadores en B.
Lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Es usted implacable recaudando. Es insensible a los problemas de la gente. Está a años luz de ellos, por eso no puede salir a la calle.
I de la crònica internacional augmenta la tensió a l'estret d'Hormuz. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha capturat dos vaixells mercants i ha disparat contra una tercera embarcació, més amenaça en cops demolidors davant de qualsevol agressió. Els Estats Units, per part seva, no ho consideren una violació de l'alto el foc perquè no són vaixells ni estatunidencs ni israelians. I tot això quan encara estan pendents de si es produirà una segona ronda de negociacions a Islamabad. Amb aquest punt de la crònica internacional arribem a les 8:45. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Inca ja disposa d'una planta fotovoltaica flotant en producció equivalent al consum de 600 llars. Són més de 2.500 panells col·locats damunt una quarta part de la bassa de reg d'Inca que donaran part de l'energia que necessita l'hospital o les estacions de tren. Tot d'una, en parlem d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues, continuem amb retenció, sobretot a la via de cintura en sentit Andratx, des de l'estadi Balear fins a sortir de cap a Escarregó i també a la Teulera, en sentit a aeroport a la zona de les escoles i també a l'estudiant de Gènova, i trobaran també petites retencions a l'autopista d'Inca i a l'entrada de la carretera de Maracó. També hi trobaran petites retencions. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
El cap de setmana del 25 i 26 d'abril arriba la Fira del Vi de Pollença. El claustre de Sant Domingo és el punt de trobada de les dues DO i de la IGP de Mallorca, una cita única per tastar unes 250 referències de 37 cellers de Mallorca i de 29 de la DO Montsant del Priorat de Catalunya. Consulta tota la informació als webs ajpollenca.net i viprimitiu.org. La Fira del Vi de Pollença. Vine a gaudir-la en saviesa.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
El cap de setmana del 25 i 26 d'abril arriba la Fira del Vi de Pollença. El claustre de Sant Domingo és el punt de trobada de les dues DO i de la IGP de Mallorca, una cita única per tastar unes 250 referències de 37 cellers de Mallorca i de 29 de la DO Montsant del Priorat de Catalunya. Consulta tota la informació als webs ajpollenca.net i viprimitiu.org. La Fira del Vi de Pollença. Vine a gaudir-la en saviesa.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, Inca ja disposa d'una planta fotovoltaica flotant amb producció equivalent al consum de 600 llars. Part de l'energia que necessita l'Hospital d'Inca o les estacions de tren de la ciutat s'obtindrà d'aquestes plaques solars flotants. Són més de 2.500 panells col·locats damunt una quarta part de la bassa de reg de la capital del Reguer. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia, no consumeix territori, genera energia verda i evita l'evaporació de l'aigua. Les plaques solars flotants damunt les basses de reg de Capdepera, Ariany, Santa Maria, Consell i ara aquesta d'Inca són una de les apostes energètiques del govern per convergir cap a les renovables tant com sigui possible. Alejandro Sanz de San Pedro, conseller d'Empresa, Autònoms i Energia.
Como podéis ver, estamos hablando de una balsa de aproximadamente 10.000 metros cuadrados que va a estar ocupado por los módulos fotovoltaicos prácticamente en un 25%. Estamos hablando de un 1,5 megavatios en esta, que con total suma en las cinco que tenemos ya un poco más de 6 megavatios.
Aquesta instal·lació concretament genera l'energia que hauria de necessitar un poble de 600 cases i s'usarà per subministrar-ne edificis del govern, un radi de 5 quilòmetres, com l'Hospital d'Inca i l'estació del tren. Ha costat 2,5 milions d'euros. Les plaques funcionen millor durant els mesos de primavera i tardor que durant els mesos forts de l'estiu.
Mentrestant, l'Ajuntament de Palma ha iniciat el procés per restaurar l'arc de la Drassana, un element patrimonial molt valuós que actualment està deteriorat. És el darrer vestigi de la Palma musulmana i ha patit diversos despreniments que fan indispensable, segons el consistori, dur a terme aquesta actuació.
Les tasques de rehabilitació de l'arc de la Drassana ja compten amb l'informe favorable del Departament de Patrimoni i es preveu començar les actuacions d'aquí unes setmanes. De fet, la preparació dels materials es començarà a fer la setmana que ve. La regidora portaveu, Mercedes Celeste, ha destacat la importància d'aquesta intervenció que s'ha aprovat a la Junta de Govern de Cort.
Estas actuaciones se enmarcan en la línea de trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento de Palma para la conservación, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio público en la ciudad, con el objetivo de garantizar tanto su preservación como reforzar la seguridad de estos elementos históricos y asegurar que formen parte activa del entorno urbano y cultural de Palma.
La Junta de Govern també ha avançat en la tramitació de la reforma de la plaça Major, que es licitarà per valor d'1,4 milions d'euros. En concret, s'ha aprovat l'expedient de contractació per a la redacció del projecte.
L'anomenat projecte Agora preveu obrir a la llum les galeries soterrànies i connectar la plaça amb les Rambles en un espai de dos nivells.
I a tot això, el PSIC demana al Partit Popular que activi de manera urgent la llei de capitalitat a Palma, que fa un mes que està aturada al Parlament. Els socialistes volen que la norma es tramiti per millorar el finançament de la ciutat per tenir més recursos per habitatge i serveis públics. En tot cas, consideren que la quantia que preveu la llei és insuficient.
El PSIC assegura que a Palma li falten sous per estar ben finançada i demana al batlle Jaime Martínez que compleixi de manera immediata i acceleri la tramitació d'aquesta llei de capitalitat. El portaveu, en aquest cas, del Partit Socialista a Palma, Iago Negueruela, afirma, a més, que els 60 milions de la llei de capitalitat podrien servir per reforçar el personal a les oficines d'atenció a la ciutadania durant la regularització de inmigrants.
Creo que los servicios sociales han pedido poder abrir más tiempo, poder trabajar más horas, dar un servicio mejor. Han exigido que se tenía que haber planificado mejor y la respuesta del ayuntamiento es poner en las OACs más policía. No es la solución. La solución es poner más servicios sociales en las OACs, donde no está habiendo ningún problema, sino que está habiendo son colas. No está habiendo ningún problema de orden público, sino hay un problema de déficit público, déficit de atención, déficit de servicio.
I el nucli de Son Carrió augmenta un 40% la capacitat de drenatge gràcies a les obres que s'han executat entre l'Ajuntament de Sant Llorenç i el Consell Insular.
La institució insular ha invertit 160.000 euros per millorar el xarangall de Son Manxo, mentre que l'Ajuntament llorencí s'ha encarregat de licitar-ne i executar-ne les obres. L'actuació s'ha fet en un dels punts negres detectats pel consistori durant la torrentada de l'any 2018. Concretament, s'ha ampliat el cabal que drenava l'aigua del xarangall que passa pel carrer de Porto Cristo. Fernando Rubio, conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures. Després, escoltam Jaume Soler, que és el batlle de Sant Llorenç.
Sí, manifestar la nostra satisfacció de veure que, efectivament, el fruit d'aquest conveni ha estat aquesta obra ja executada i que dona més seguretat en els veïnats de Son Carrió.
Permetre el parc de l'aigua en aquest punt crític, com he dit abans, que al final l'aigua no podria passar, ja que hi havia dos tubs d'una dimensió molt baixa, i per tant s'ha fet una obra de pas a través de l'instal·lació d'un marge que ens ha permès millorar la infraestructura i donar pas a tota aquesta aigua que, com he dit, era un problema.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
I acabem parlant del Circaire, que torna al CUDI el cap de setmana del 1 de maig. Són ja 11 les edicions d'un festival compromès amb el circ contemporani i accessible, amb un 85% de la programació gratuïta. Enguany hi ha canvis d'ubicació i propostes d'allò més especials.
Com és el cas de l'espectacle que dissabte conformaran l'Orquestra Malabares i la Banda de Música Municipal del CUDI, una mescla d'allò més especial, segons destaca Tia Jordà, que és el director del festival.
Faran conjuntament un espectacle amb 8 malabaristes i que combinaran el teatre, el circ i també molta comicitat. Crec que serà un projecte, serà un espectacle que agradarà molt, no només a la gent de fora, sinó sobretot també a la gent del poble.
Aquest és un dels espectacles, però n'hi haurà 25 més a càrrec d'una vintena de companyies de Balears, també però de València, de Catalunya, Euskadi i Galícia, així com d'altres països com Bèlgica, Itàlia i França. El Circaire afegeix també dues propostes de música en directe, que són Perracos, Sound System, dia primer, i Daniel Higiénico, que escoltant de fons, que serà ja dissabte 2 de maig. I IV3 Ràdio és el mitjà oficial d'aquest festival.
Amb aquesta proposta arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IV3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
I arribarem a les 9 amb la cultura, avui centrada en la Diada de Sant Jordi. Ja han començat els preparatoris a carrers, a places, de pobles i de ciutats que s'ompliran de paradetes de llibres i de roses. A Palma, el desplegament comptarà amb 24 llibreries i més de 150 autors. Serà la concentració més multitudinària i esperada per lectors, per llibreters i els floristes. Al centre de la ciutat i comprovant com es fan els preparatius hi ha Sandra Martínez. Sandra, bon dia.
Bon dia. Venint de camí, recordem que fa tot just una hora érem a l'Institut IES Llevant, Nou Llevant de Palma, podríem dir un poc a les afores del que és el centre estricte, allà on s'instal·laran aquestes paradetes, o millor dit, on s'han instal·lat, perquè com dèiem, venint de camí d'allà, on s'han fet els Jocs Florals, on ho explicàvem fa tot just una hora, venint de camí ja hem vist les parades muntades. Pràcticament totes. Muntades vol dir muntades, no vol dir preparades per la venda, perquè ara mateix la immensa majoria el que hi ha són enormes piles desordenades, perquè no ho hem de dir, de llibres, perquè tot just les persones que s'hi estaran tot el dia, perquè clar, això comença ara però acabarà ben tard, les persones responsables de les paradetes estan arreglant i mirant de posar un poc d'ordre en aquest caos tan preciós, de títols de llibres, de ple de colors, de propostes completament diferents per poder, de ben segur, ser atractius per tots els lectors que s'hi acostin, per comprar per ells mateixos o bé per regalar. Una de les persones molt enfeinades en aquest moment, però jo crec que és el seu estat natural, és en Miquel Ferrer. Ell és el president del Gremi de Llibreters de Mallorca, que està ara mateix agafant els llibres d'en David Uclés de la ciutat la ciutat de les Llums Mortes, i els està ficant a piles i no piles. Miquel, anava a dir, vos ha enganxat un poc el toro, eh? Què passa?
No, crec que no. Nosaltres sempre, bé, abans de res, bon dia i bon feliç Sant Jordi a tothom. Crec que tu has definit molt bé, un caos molt hermós. I sí que és vera que nosaltres sempre som a vegades un poc ambiciosos, en voler d'una molta diversitat. I clar, una cosa és la comoditat de la llibreria i l'altra és muntar tota aquesta infraestructura per 12 hores de dia, però val la pena, i per això ara intentant que estigui el més guapo possible.
I ara que pràcticament no ens escolta ningú, siguem un poc sincers. Avui, tenint en compte les multituds, la calor que acaba de fer sempre, sempre, les coes que hi ha. No és potser el pitjor dia de l'any, tot i ser el millor, per comprar llibres?
Jo crec que no, depèn de com t'ho plantegis. Sí que és vera que cada vegada no tant més que, per exemple, ahir la llibreria estava estivada de gent i dissabte la prèvia també, i moltíssima gent, jo crec que en aquest moment, mentre es verena, s'està regalant el llibre i la rosa, perquè moltíssima gent ja ha passat per la llibreria aquests dies, però jo crec que avui el que hem de fer és deixar-nos en dues. És a dir, sí que si venim amb una llista, millor anar a primera hora, la millor a migdia, en moments que baixa un poc el ritme a les llibreries, sobretot que hem de pensar que tenim més comoditat, que allà tenim tots els llibres, i les paradetes jo crec que és deixar-se'n dur. Deixar-se'n dur per una ciutat que està més guapa que mai un dia com avui, plena de ciutadans mallorquins que reconquerim el centre per un dia, i deixar-se endur per el que trobis a la paradeta, per xerrar amb el llibre d'ell, per deixar-te endur per les recomanacions, perquè com veus, opcions n'hi ha moltíssimes.
T'anava a demanar recomanacions o llibres o apostes dels llibres que més es vendran, tot i que sé que és una cosa que als periodistes ens agrada moltíssim i a vosaltres no vos agrada gens.
Sí, perquè sempre jo insistes que en què els més venuts, els 10 més venuts, realment crec que és un 3 o un 4% de les vendes totals del dia, no? Sí que és vera que hi ha autors que surten en bona posició, però també és vera que Sant Jordi és molt difícil perquè és només un dia i ara està, perquè potser ara la cadena 7 o Televisió Espanyola o IB3, qualcú recomana un llibre, que això va passar amb en José Millás, per exemple, l'any passat, i de sobte potser han fet curt, no? Però sí que hi ha moltíssim d'autors. Hi ha des de David Uclés, com hem dit, hi ha en Fernando Aramburu, hi ha en Sara Barquinero, en Marta Jiménez Serrano, per d'aquí locals també n'hi ha moltíssims, hi ha en Carles Rabassa amb el Premi Sant Jordi, que també se va esgotar la primera edició superràpid i segurament serà un dels més venuts d'avui, hi ha en Jaume Ripoll.
En fi, hi ha de tot i molt, doncs res, a passejar, a tenir paciència i a disfrutar, sobretot, d'aquesta jornada, Miquel.
Sí, sobretot això, la gent que surti, passegi sense rellotge i a disfrutar de la ciutat i de llibres.
Moltíssimes gràcies, i d'això en directe des d'aquí, la plaça del Marquès de Palmer, al Vent Centre de Palma.
Gràcies, Sandra. Són ja les 9 del matí. Passam ara les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Les famílies del Col·legi Públic de Son Pisà de Palma han decidit no dur els seus fills al centre perquè s'hi ha incorporat el docent condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. D'aquí a un quart d'hora està convocat un consell escolar on hi participarà inspecció educativa. Els pares i mares han decidit anar en aquesta cita per exigir explicacions. I connectam en directe amb l'escola. Allà hi ha Cristina Bausà. Bon dia.
Bon dia, així just en aquest moment acaben d'obrir les portes del centre, però vos hem de dir que pràcticament no hi ha entrat en ningú, si en aquest centre hi ha matriculats prop de 500 estudiants. Ara mateix són només unes desenes d'alumnes d'infantil i primària que sí que han entrat i que es dirigeixen cap a classe. La majoria són nins i nines que no poden quedar a casa.